Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, les 12:20. I ja saps que des d'ara i fins a arribar a les 2 de la tarda tindràs ràdio des de Lleida, feta des de Lleida. Tota la informació que t'agrada des de Lleida, també, eh? Estem a la meitat de la setmana, 22 de novembre, dimecres avui del 2017, hores d'ara 6 graus a la ciutat de Lleida, un matí que ha començat amb temperatures baixes. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, amb l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, però vaja, que avui sí que, més que d'altres dies ja, hi he vist vidres molt més glaçats, tota la zona del riu, de la canalització a Lleida ciutat, doncs ben blanqueta, i suposo que fora de les ciutats doncs encara s'ha notat més aquesta baixada de temperatures. Buscarem aquesta previsió, com sempre, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de xocolata, mira, sí, amb l'Ivan Pasqual, que a més acaba de guanyar el certamen de... és el campió d'Espanya de mestre xocolater, amb el qual s'acaba de classificar per la final mundial representant Espanya, que tindrà lloc a París l'any vinent. Parlarem amb ell de xocolata, va. L'entrevista cosmopolita, que ens arribarà amb el Cosme García a 1:45, i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens porti una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la 1, al migdia de Lleida, amb el Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història i també dels nostres carrers. I a 2:45, les noves tecnologies, que són les protagonistes a la meitat de la setmana, amb Jaume Sitjà i David Casero. Evidentment, avui parlarem del Black Friday, del Cyber Monday, i de compres, i de tot el que has de tenir en compte i tot el que has de parar a cura a l'hora de fer aquestes compres compulsives que fem a través d'internet. A més, avui ja t'avanço que també parlarem a les noves tecnologies, a l'Infocope Lleida, de Dolby, de l'empresa Dolby, del so i de tots els avanços que pots trobar a les sales de cinema i que ens podem endur cap a casa. 6 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui també a les comarques de Lleida, amb unes temperatures que no variaran. Hi haurà màximes de fins a 17 graus a Lleida o a Tàrrega, 18 graus a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. El vent continuarà suau i variable. Demà continuarem amb aquesta estabilitat, cel molt clar en general, amb alguns intervals de núvols alts, una mica més abundants a la meitat occidental, amb boirines, bancs de boira també al matí, i amb unes temperatures sense canvis significatius, tot i que poden pujar una mica més. Aquesta nit recollirem glaçades febles a les valls del Pirineu i també en punts de l'interior, a mínimes de 2 graus a Lleida i Balaguer, 4 a Tàrrega, 1 grau a Viella i un sota zero a la Seu d'Urgell. El vent es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara mateix estava pensant que cada dia, o quasi bé cada dia, intentem començar amb bona música i parlant doncs de l'any que es va emetre, de qui és l'artista o el grup que interpreta el tema, el títol, l'àlbum... Escolta, i si t'ho pregunto a tu, m'ho sabries dir? Vinga, avui ho farem de prova. Tu pensa-ho, suposo que ho estàs pensant. Qui són? Com es diu aquest tema? En quin àlbum estava? I en quin any va sortir? I després, els propers dies et posaré més al·licients. Et regalaré alguna cosa. La primera persona que m'enviï a través del WhatsApp la resposta a la pregunta, li regalarem alguna cosa. Així tindreu més al·licients. De totes maneres, ja, si et vols posar a l'agenda, el WhatsApp, a la teva agenda, el nostre WhatsApp és el 664-526-180. Si m'ho vols enviar avui, perfecte. 664-526-180. Qui canta aquest tema? Com es titula? En quin àlbum estava? I en quin any es va llançar? envia'ns el 664-526-80. Jo et començo a respondre coses. Any 1989, treball discogràfic Southside. La veu te la posa Charlene Spiteri, la cantana, però el grup, saps qui eren? Qui són, vaja? Són Texas. I Don't Want a Lover. Des de l'any 89, ens sona bé això amb la veu de Charlene Spiteri. Apa, que busquem l'actualitat informativa a les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Col·lisió múltiple aquest dimarts a la nit a l'A2 a la Granyanella, direcció Barcelona. L'A2 va estar tallada durant, ha estat tallada durant mitja hora per una col·lisió entre tres vehicles que es va saldar sense ferits, afortunadament. I Lleida és la tercera capital de província, només superada per València i Huelva, amb més contaminació per partícules de metall a l'aire. Dilluns passat es va arribar a una mitjana diària de 58 micrograms per metre cúbic d'aquesta partícula, 8 punts més que el límit recomanat per no afectar la salut, que és de 50 micrograms per metre cúbic. A més, dono xifres. Durant els dies 15 i 19 de novembre, la presència mitjana d'aquests elements a Lleida va ser de 82 micrograms i ahir es va arribar a pics de 97. Pràcticament el doble del que es recomana. Això a Lleida, envoltats per l'Horta de Lleida, al mig de la Plana de Lleida, la ciutat de la natura. Doncs mireu, estem per sobre de Barcelona o Madrid amb aquest tipus de contaminació i jo crec que això ja ens ho podíem fer mirar, eh? A part de que és un problema de salut greu. Obrim la plana local, la política, la paeria de Lleida aprova un pressupost de cara a l'any 2008 de prop de 164,8 milions d'euros amb el suport del PSC, Ciutadans i Partit Popular. Els comptes destinen 13,2 milions d'euros a inversions en projectes com són la remodelació de la Rambla Ferran, amb la nova seu del Museu Morera o el Parc de les Arts i la recuperació de les bases. Evidentment, tota la resta de... Evidentment no, però ha passat així. Tota la resta de forces polítiques i van votar en contra. Les exportacions a Lleida augmenten el 6,5% en els 9 primers mesos d'aquest any i fixen un nou rècord. I els treballadors de cultura a Lleida alerten que el 155 obligat a redefinir o anul·lar determinades iniciatives. Potser caldria que ens preguntéssim per què tenim el 155 activat. Qui ha estat el culpable? Ho dic perquè sempre vivim en una societat que ens agrada buscar el culpable. Qui pagarà aquesta factura? Qui la va generar? Evidentment no ens hi posarem mai d'acord, però jo deixo aquesta pregunta sobre de la taula. I abans de parlar d'esports, Emma Vilarassau, Ramon Madaula i Jordi Bosch reciten ahir a Màrius Torres a Lleida en el 75è aniversari de la seva mort. Ho va ser en un espectacle teatral a la Llotja amb l'acompanyament musical de corda del quartet Sound Boulevard. Parlem d'esports amb Hyundai.
El Hyundai Tucson va arribar per canviar percepcions i molts van canviar, convertint-lo en el SUV més venut a particulars l'any 2016. Ara des de 17.900 euros i amb el pla Canvia a Hyundai et donem més que ningú pel teu cotxe. Finançant amb Santander Consumer EFCSA fins al 31 de desembre. Més informació a Hyundai.es. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Tenim 10 unitats úniques a preus especials. Dissabte, obert matí i tarda.
Hi ha més esports. Avui parlem d'una notícia ben maca. Parlem de futbol i és que un grup de 10 mares ha creat un equip a Bellpuig per ocupar el temps en què els seus fills s'entrenen. Guaita tu, quina iniciativa més maca. Volen competir l'any que ve i el club espera que això animi a tenir més nenes al club.
Herrera en Cope.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que el que fem és donar la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
I tal dia com avui, de l'any 1992, un 22 de novembre, què es deia?
Pues que tornàvem a estar amb el timo de l'estampeta.
Ah,
un...
És el sí, no acaba, perquè a l'actualitat també passa, encara.
Encara passa?
Encara passa.
Però menys. Llavors
molt,
és
molt
que...
menys, però encara s'ha trobat alguna persona que ha denunciat. Eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues en aquells moments, fa 25 anys, un 22 de novembre, una dona de Lleida va tornar a caure amb el timó de l'estampeta. Els autors li van mostrar una bossa de la que van treure dos bitllets de 10.000 pessetes i li van dir que estava plena d'aquests diners. La víctima els va donar 200.000 pessetes que va anar a treure del caixer, trobant-se després que a la bossa que li havien donat només hi havia papers i pedres. Un altre cas que ha de servir d'advertiment per d'altres persones. Mm-hmm. Va servir d'advertiment llavors, perquè va tindre també un ressò mediàtic, i ara també, si és que, segons diu el Ricard, encara es torna
encara es fa, no?
a produir, pues atenció que la gent se les invente totes. Mm-hmm. Bé, doncs l'advocat i exregidor de la paeria, Francesc Freixes, va crear un partit polític per participar a les eleccions generals. Estava fent els tràmits legals per efectuar-la. Volia efectuar la reconversió del seu grup municipal. El polític pensava que tenia una bona imatge a Lleida i comarques, i la tenia el senyor Freixes, que ara ja és traspassat. Teníem, vull dir, un respecte per aquest, uh-huh. aquesta persona que va treballar molt, molt per Lleida i amb molt carinyo. Fruites Niki va declarar menys de 1.000 milions de passiu. La suspensió de pagaments va reconèixer un actiu superior a 1.500 milions. Les primeres notificacions es remuntaven al 20 d'abril. D'altra banda, Hisenda també va desmentir la presentació d'un aval per part de Fruites Niki. A partir de l'1 de gener del 93 es van eliminar els controls fronterers comunitaris. Era una gran notícia. Això va permetre l'estalvi a la comunitat europea d'entre 13.000 i 24.000 milions d'ecus. Ecus, que és el que es media llavors la moneda a nivell europeu. Es media
encara
en,
no havien posat
ecus.
Nom a l'euro.
No.
Eren ecus.
Eren ecus.
És veritat, és veritat.
Aquí teníem...
Que l'ecu físicament no va acabar existint mai.
No. L'ecus era només per transaccions a nivell mm-hmm. agrícola també, perquè a França hi havia el franc...
Sí,
i aquí
sí.
hi havia la peseta.
Era els primers dies de l'euro, però encara no. La idea aquesta de la moneda unificada.
Sí, que era, aquí mos ho expliquen, 13.000 i 24.000 milions d'ecus equivalia a 1,8 i 3,3 bilions
de pessetes.
Bilions no? de pessetes. També es van poder eliminar la majoria de tràmits burocràtics, documents, etc. Uh-huh. I acabem parlant de l'any 92, de l'any que ens ocupa.
A veure com acabem, que portem dos dies que acabem...
No. Aquí es van duplicar la llei dels objectors de consciència. Bé. El Ministeri de Justícia havia rebut 404 sol·licituds durant l'any 92. Prop de la cinquena part dels lleidatans es negaven a fer la mili. El total mm-hmm. d'objectors reconeguts a Ponent eren de 840.
Bueno, li quedaven 4 dies al servei militar.
Exactament, però aquestes van començar ja a lluitar.
I tant. Mari Carmen Salvador, fins demà.
Amics oients, fins demà, si Déu vol.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y además, ahora tienes un 50% de regalo en una selección de platos navideños, todo el marisco congelado y en ahumados y foies refrigerados.
No esperes más, saborea ya la Navidad con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puedes bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi. Jo a la vida tinc unes quantes debilitats. Una és la música, i això la gent que ens escolta habitualment ho té claríssim. I l'altra és el cacau. El cacau i la xocolata. El que passa que a mi m'agrada la xocolata molt particular, eh? La potent, la que... Escolta, jo sóc dels que compra la tauleta de xocolata del 100%, eh? Aquella que la gent diu, és que això és amarg, que no és bo. A mi m'agrada així. Tota la resta més dolç, no. I, de fet, jo la xocolata no l'entenc dolça. Però sí que és veritat que des de petits neixem i potser ens diuen que la xocolata ha de ser dolça. En fi, que en podem parlar molt, però jo tampoc hi entenc tant. Sabeu qui entén molt d'això? L'Ivan Pascual, que ha estat triat com a millor xocolater d'Espanya aquest cap de setmana a Girona. Ivan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, primer de tot, enhorabona.
Moltíssimes gràcies. Encara jo mateix ni m'ho crec, la veritat.
Home, però escolta, has estat el campió d'Espanya de la World Chocolate Masters.
Correcte. Érem 8 candidats molt forts, candidats companys, ja, perquè hem passat 3 dies molt frenètics, 3 dies lluitant, si em permets l'expressió, sí. Encara que sigui xocolata, que és una cosa molt dolça, és una cosa molt que a tots ens encanta, amb lluitat i fort, la veritat.
Escolta, a la final suposo que evidentment et fan fer coses amb xocolata.
Correcte. La final, bueno, són tres figures, o sigui, tres peces. Uh-huh. Una que seria la peça artística, és una peça que vam invertir un esforç bastant gran, tant en temps com en xocolata. L'altre seria un postre basat en la xocolata també, combinat amb... Jo personalment el vaig combinar amb sabors del bosc, i sotabosc, pinassa... I després un snack and go, que diria ser una peça de bomboneria, uh-huh. més moderna, i també inspirat amb el mateix una mica el concepte en global, que és aquesta natura, aquesta naturalesa. El concurs és Ciutat del Futur, la Futuròpolis, i volien saber, transformat en xocolata, la nostra opinió, la nostra visió de com veurem aquesta ciutat del futur. Uh-huh. La meva opinió personal és que la natura juga un paper fonamental.
La teva figura, en què va consistir?
La meva figura va consistir en el que és la ciutat del futur. Uh-huh. Com m'imaginava, a mi personalment, aquesta ciutat del futur, aquesta ciutat on una megalòpolis que viurem tots, bueno, pot ser a dintre del planeta Terra, pot ser fora del planeta Terra, però, bueno, tot és realitzat en xocolata.
Si tinc això ocasió... no ve a dir, o sigui, tota comestible, eh?
Sí, tot comestible, sí.
Molt bé, Ivan, escolta, guanyar aquest certamen aquest passat cap de setmana a Girona, uh-huh. et dona bitllet directe per anar a la final mundial, que sí. Se celebrarà el mes d'octubre a París, o sigui, quasi bé tens tot un any, eh?
Mira, mentre dius això, final mundial, me se posen els pèls de punta, perquè és una cosa que no està dintre d'aquest plantejament inicial, i que, bueno, per nosaltres és molt, molt important, la veritat.
Mm-hmm. Escolta, Ivan, a tu et trobem treballant a Calgúmer, és, mm-hmm. És una empresa on feu tallers de postres i també prepareu events, esteu a Almenar. Si el busqueu a la web és www.calgúmer.com, és fàcil. Mm-hmm. Escolta, a tu d'on te ve això de mestre xocolater?
Bueno, a mi el tema del xocolate, la plasticitat, el que es pot arribar a fer amb xocolate, m'ha agradat des de sempre. Jo sempre ho dic, que des que era petit, que ja estava cremant magdalenes al port de la meva mare. I sempre dic cremant perquè no tenia ni idea, no?
Almenys les primeres.
les primeres. I llavors, doncs, bueno, quan vaig descobrir el món de la xocolata, la veritat és que és apassionant. És apassionant, és molt complicat de treballar, però alhora és molt agraïda, tenint en compte temperatures, humitats, farciments, diferents tipus de xocolata, i la veritat és que és una vida, és una manera de viure amb aquest món, no? Que és el món de la xocolata.
Jo deia al principi, no sé si estaves d'acord amb mi, perquè clar, això també, tots els gustos són acceptables, eh? Però jo sóc amant de la xocolata, i jo la xocolata l'entenc com, com pràcticament un 100% cacau. Després al mercat trobem de tot, però jo l'entenc com ben forta de cacau. No sé si estàs d'acord amb aquesta definició.
Jo sempre dic que a gustos colors, no?
Clar.
Per exemple, bueno, hi ha gent que, sobretot a les criatures petites, que els agrada més el dolç, xocolates amb llet, xocolates blanques, són xocolates més dolces, conforme anem creixent i sobretot anem consumint aquesta xocolata, el paladar es va adaptant, anem trobant nous sabors, nous matisos, noves sensacions en boca, que ja no és aquella xocolata d'un 50%, és una xocolata d'un 60%, d'un 70%. I quan en competicions internacionals i en altres com a professionals ens brinden la possibilitat de poder treballar amb xocolates d'origen, d'origen vol dir xocolates d'Equador, de Cuba, de Tanzània, veiem que la gamma cromàtica de matisos en boca es dispara exponencialment.
Uh-huh. O sigui, escolta, a tu quin t'agrada? Tu quin prens?
Jo m'agrada, concretament, dintre d'aquesta mateixa marca, que és Cacau Barri, que és la marca que treballem, jo m'agrada la Tanzània. Té una acidesa, té un bouquet en boca, és un 70%, uh-huh. I aquesta la sembla moltíssim al nostre taller.
La veritat és que també ho dèiem, i l'Ivan ens ho ha dit, a gustos colors això està claríssim, vull dir, hi ha el qui li agrada molt dolç i el qui li agrada molt amarg, però sí que és veritat, i això suposo que tu tens ben estudiat, que el cacau té unes propietats per la salut fenomenals, vull dir, allò de la xocolata és dolenta, en excés potser sí que és dolenta com tot, però la xocolata ben feta és bona per la salut també.
Té uns poders antioxidants brutals i està considerat com un superaliment, perquè aquest concurs a més una mica es basava en els superaliments del futur, i un dels quals vam repetir molts participants és que la xocolata com a element primari d'aquests superaliments és capdalt.
Uh-huh. Escolta una cosa, ja ho sé que ara no tens preparat i en 2 minuts és difícil, però suposo que recomanes que la gent escolta, es trenqui una mica el cap i faci postres a casa, que provi de fer coses, que busqui receptes i que provi amb la xocolata com a centre.
Sí, més que la xocolata seríem el postre en global, no? Uh-huh. Vull trencar una mica una llança a dir, ostres, han fet un àpat, un restaurant o a casa superbo, amb un primer, un segon, i moltes vegades passem cap al cafè. Hem de pensar que el postre és un plat més dintre d'un àpat, que pot ser molt bo un primer, pot ser la cocció d'un peix perfecte el segon, però la combinació de sabors i textures d'un postre és molt interessant. I hem d'acostumar-nos a ser una miqueta crítics amb el món del postre, perquè no tot val. Mm-hmm. Moltes vegades hi ha establiments que, bueno, que per necessitat han de comprar aquests productes, però si s'adquirissin, que s'adquirissin per persones artesanes. Mm-hmm. És una mica el cavall de batalla nostre del món de la pastisseria.
Escolta, Ivan, si ara jo et demano que en un minut em diguis, escolta, pues jo et diré ara ràpidament 4 passos per fer un postre que quedaràs bé.
Postre que quedaràs bé?
Sí.
Ingredients, més que res. Vull dir, jo el que ve al cap són conceptes.
Uh-huh.
Si barregem la meravellosa i estupenda fruita que tenim aquí a Lleida amb xocolata, és brutalment bo.
Sí.
Tan sols un préssec amb almíbar, per exemple, aquí traiem aquest almíbar, el tallem a quadradet, li posem un palillo, un escuradent, i el ballem en xocolata, això ja és una delícia pel paladar.
Doncs molt bé, perfecte.
Una cosa tan simple, com el préssec aquí amb la xocolata.
No, a més m'ha agradat que haguis tirat cap a la terra, que això... De vegades no sabem el que tenim a casa, no sabem el que tenim. Molt bé, doncs escolta, Ivan, que ha estat un plaer parlar amb tu, Ivan Pasqual, el trobeu a calgumer.com, està en Almenar, i és el guanyador de la World Chocolate Masters a nivell espanyol, i que això el classifique cap a la final mundial, per molt que es posi els pèls de punta, però és veritat, és un certamen molt important a nivell mundial. Serà a l'octubre de l'any 2018 a París, i allí, home, jo crec que, escolta, guanyar o perdre, un cop arribat allà, la gràcia és també conèixer gent que es dedica al mateix que tu, però de tot el món, amb la riquesa cultural que et pot aportar aquest intercanvi de conèixer persones i conèixer idees.
Correcte, només aquest certamen poder conèixer a les persones que comprem els seus llibres, els hem signat autògrafs i anem als seus cursos, per mi és un honor molt gran.
Ivan Pascual, escolta, gràcies per atendre'ns, enhorabona i escolta, gaudir-ho.
Moltíssimes gràcies, molt amable, una forta abraçada.
Arribem a tres quarts d'una. Aquestes entrevistes són aquestes que sí, que fa plaer de fer-les, evidentment. Tres quarts d'una. Ara, l'entrevista Cosmopolit al Cosme García. Cosme.
Arriba el temps de la nostra entrevista Cosmopolita. Totes les setmanes tenim els nostres personatges per conèixer-se una mica més de prop. I avui volem anar a buscar amb un lleidatà ben conegut. Ell ha estat el president de Baixa Lleida, persona molt vinculada a les diferents entitats socioculturals de la nostra ciutat, esportives, i també, sobretot, com aquí que diuen, un lleidatà de soca-rel. Ell és en Mariano Gomà. Maria, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia
a
tots.
Hola, Mariano, benvingut. Bueno, avui hem pensat en tu per moltes coses, no? Perquè has sigut una persona d'aquelles que, bueno, en el seu moment es va sorprendre, perquè, bueno, vas marxar de Lleida, que tu ja viatjaves molt, que coneixes molts països, però que et vas ficar una mica per dir, bueno, pues també m'hi dedico una mica a la política, no? I bueno, volem parlar de tot això una mica. El Mariano ja ve de família ben coneguda. El seu pare ja era persona conegudíssima, i si ens centrem a prop de l'emissora i anem a la Rambla d'Aragó, doncs allí és on ha tingut el seu despatx. Tu vas néixer amb una família que es dedicava a què?
Bueno, la meva família per part de mare eren metges, i per part del meu pare, pues, el meu avi era ell tenia unes propietats al Macelles i tenia una botiga de roba, tenia una sastreria. I el meu pare, pues, va ser arquitecte, i a partir d'aquí, pues, bueno, pues, continuo venint jo, no?
I al teu pare li agradava molt l'art. Tu has seguit la seva trajectòria?
No, al meu pare li agradava molt l'art, al meu pare li agradava molt pintar, és un pintor molt reconegut, que com es va guanyar molt bé la vida com a arquitecte, no va necessitar tenir d'entrar en el mercat de la pintura, però hi ha una col·lecció de quadres que hi ha a diferents institucions i amb propietats privades que estan molt bé. El que passa és que és una col·lecció que no s'ha mercantilitzat en cap moment. Però sí, ell tenia una afició per l'art i per la pintura. Jo vaig heredar l'afició i una mica l'amor per l'arquitectura, però la meva manera d'expressió mai ha sigut a través de la pintura, sinó que ha sigut més a través dels meus llibres, no? O sigui, a mi m'agrada escriure, sí. I escric poemes, i escric, pues, de llibres en general, no? Assaig, no novel·la, no, però assaig sí.
Bueno, a veure si et presentes un dia al concurs de la FECOI i guanyes el premi, aquest premi que es dedica a coses satíriques. No és lo teu, però bueno. Sí, el Rodolín, sí, sí. Això, el plen s'ho feia bé en el seu moment. Per cert, no ho he dit, va ser capità Manalla dels Armats. Això marca molt?
Molt, molt. A mi em va marcar moltíssim el ser capità Manalla dels Armats. És a dir, jo sempre he dit que ser armat de la sang és una manera de viure la vida, no?, determinada, i em va agradar moltíssim. Va ser un període super satisfactori, amb el qual, en fi, recuperar i lliurar, si és possible, les tradicions de la ciutat, que és una ciutat, li falten tradicions, no? Per tant, aquestes que té, crec que s'han de cuidar, i és una tasca social importantíssima, no per solament per les tradicions, sinó perquè els armats també representem pels crios i per la gent, representar com un mirall amb el que la gent li agrada veure's, no? I això està molt bé. I en fi, és una tasca social molt important.
Els armats, els gegants, el marraco, són models significatius. Fins i tot l'Indíbil i Mandoli, encara que ja saps que se'ns han portat l'espasa de la llança de l'Indíbil.
Sí, no sí. Sé, no
sí, sí, li han robat la llança a l'Indíbil. Li han robat la llança.
Bueno, no ho sé, algú la deu tenir, no sé, igual està a Brussel·les, no? No ho sé.
Ah, bueno, bueno. Anem a parlar d'una cosa. Per cert, el president Pujol, en el seu moment, va dir que Catalunya, aquesta Catalunya que tenia 6 milions, l'havien fet els que han nascut i els que han vingut. Que aquesta Catalunya no es concebria sense la gent que ens han vingut a ajudar a constituir una gran societat. Estàs d'acord?
Bueno, home, clar que sí. És a dir, a veure, Catalunya... clar que l'ha construït els catalans i l'han construït totes les persones que van venir de fora, com a l'època dels anys 60-70, quan va haver la forta immigració extremenya, andalusa, gallega, etc. Però bueno, però ara l'estan també ajudant a construir tots els nouvinguts, no?, de tota la qüestió d'immigració que en aquests moments tenim de països àrabs i de països de l'Àfrica Negra, no? És a dir, que Catalunya l'han ajudat a construir, i Lleida i tot el nostre món l'han ajudat a construir en els darrers anys aquesta gent. Però jo sempre defenso una situació que és per lo que d'alguna manera estic lluitant pel meu país, i és de que, a veure, per Lleida, com per Catalunya, com per tota Espanya, ens han trepitjat des dels fenicis, als cartaginesos, als àrabs. Es vull dir, a veure, com podem dir que tenim una sang especial si ens han passat totes les sangs de la civilització de la història del món?
Ja. També hi ha una cosa que, bueno, alguns se sorprenen, no?, de dir, bueno, una persona que s'ha dedicat a tantes coses, no?, a serveis socials, perquè vas estar a Creu Roja, i suposo que això, jo vull recordar també a l'Àngel Pujol, que va dir que, bueno, que havia invertit molt en el bàsquet, havia invertit en futbol, però que la màxima satisfacció era anar al Tercer Món, a la zona de Tigaray, que estava molt afectada, amb el doctor Ferreruela, amb el padre Olaran, però que allò li donava satisfacció, que a vegades hasta passava gana, però que allò li donava satisfacció. En canvi, l'altre no l'acaba de donar tanta satisfacció. Quina petjada deixes tu i quin record te queda del teu pas per Creu Roja?
Molt, a veure, molt. La Creu Roja és algo absolutament excepcional. La tasca de voluntariat de la Creu Roja és excepcional. Ja, a veure, solament la idea de la formació, la idea de l'organització de Creu Roja ja de per se és una idea excepcional a tots els nivells. A més, aquesta manera de ser independent, de ser neutral, d'acollir tota la tasca social dels més desfavorits, tot això és fonamental. És a dir, és que a veure, la Creu Roja de més té una qüestió, i és de que tothom se l'estima, tothom obre la porta, tothom agafa el telèfon quan qui truca és la Creu Roja. Això vol dir de que en aquest món, ja no parlo ni de Catalunya ni d'Espanya, no? És a dir, en el món, tot el planeta, és a dir, que hi hagi una institució com la Creu Roja és absolutament necessari. Jo vaig tenir, independentment de les situacions domèstiques aquí a Lleida, també vaig estar al Tigray amb l'Àngel Pujol, amb l'Àngel Olaran, i vaig estar allà també i amb el Ferreruela, i tot això de Bucro, el Tigray,
sí, bueno, sí,
una
sí,
cosa
sí, sí.
És tan important
con los padres blancos, con los padres blancos. Mariano, hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Por qué te pones en los temas estos políticos cuando tú sabes que no hay nada a ganar, más bien a perder y llevarte pues un montón de críticas, un montón de golpes y un montón a lo mejor de sinsabores? ¿Por qué te pones en Sociedad Civil Catalana?
Bueno, es que Sociedad Civil Catalana para mí no es meterme en política, es decir, Sociedad Civil Catalana no es un partido político, es una asociación de personas de la sociedad civil que no estamos absolutamente de acuerdo con lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, que somos catalanes, que queremos seguir siendo catalanes, pero que queremos seguir siendo catalanes en el mundo de España como hasta ahora, y esto es lo único que defendemos. Eso no quiere decir somos transversales en Sociedad Civil Catalana. Hay gente de todos los partidos políticos. ¿Y por qué me he metido aquí? Pues mira, hay veces que ha habido gente que me ha preguntado, ¿qué hace un arquitecto como tú? Como me
estás en un sitio como ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?
En un sitio como este. Digo, bueno, pues estoy apuntalando Cataluña y ayudando a construir mi país. Es decir, es que yo no puedo entender ni puedo asumir, ni puedo callar tácitamente cuando hay una serie de personas que se están intentando cargar el país, con lo cual pues hay un momento en que hay una cuestión de responsabilidad yo tengo, y esta responsabilidad voluntaria es la que me ha llevado a entrar a ayudar en lo que pueda, desde los sitios que pueda, a la sociedad civil catalana. Y ahí estoy, y con mucho orgullo y tal, que sé que hay gente que eso les cuece. Bueno, pues si les cuece...
Que le cogui más, el papel de estrassa, ¿no?
Exactamente.
No, pero hay una cosa que también quisiera que la gente supiera. ¿Tú te sientes leridanista, catalanista, te sientes españolista, te sientes independentista? ¿Qué es lo que te sientes? ¿O te sientes de todo o no te sientes de nada?
Yo, hay una cosa que no me siento, es independentista. Pero si tengo que decir que me siento mediterráneo. Me siento mediterráneo, y que soy español de un gran país como es España, y me siento de una tierra fantástica que es Cataluña, pero yo me siento eminentemente mediterráneo.
Para acabar, me gustaría que me dijeras de esos países que has visitado, porque tú has sido un hombre viajero. ¿Qué país es el que más te ha hecho tilín, el que te ha quedado ahí en el corazón de decir, no, es que tengo que volver yo?
Bueno, yo vuelvo, a ver, digo que vuelvo porque vuelvo siempre, vuelvo a África. Es decir, a mí, de todos los países del mundo que conozco, que afortunadamente ya empiezan a ser muchos, a mí los países que me han marcado la vida han sido los países del África Negra, los países del África Central. Son los países que me han dejado, y vuelvo cada año. Tengo dos niñas masáis adoptadas en Tanzania. Y voy allí constantemente. Vamos, es algo que hay veces que cuando estoy viviendo el mundo en el que vivimos, por ejemplo, estos días que me tocaba estar al frente de la pancarta con las dos grandes manifestaciones, ¿no?, de 1 millón de personas en Barcelona, hay veces que yo me miraba a mí mismo, a mi interior,
y decía, ¿no?,
Mariano, necesito África.
Acabo. Una pregunta comprometida, y después te dejo que me comprometas a mí muy rápidamente, y tengo solo un minuto. Las Basas del Picat tenía el nombre de un alcalde. ¿Te acuerdas cuál era?
Sí, el nombre, claro, el de Paco Pons.
Vale, pues ya está, ha respondido. Y te dejo que me hagas una pregunta comprometida a mí, la que quieras, y yo te respondo lo que sepas responder.
¿Tú crees que los medios de comunicación estáis haciendo el trabajo que deberíais hacer en cuanto a equiparar la normalidad en la información a la gente?
Al menos en esta casa te lo puedo garantizar. Por mi parte, seguro. Por la parte de mis compañeros en Lleida, seguro. En Cataluña, y me atrevo a decir, en toda España. La COPE siempre ha presumido de ser muy plural, y de eso me siento orgulloso.
Ojalá hubiera muchos como vosotros.
Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como dice mi amigo, y que tú bien conoces en la mañana, Andrés Rodríguez, salud y larga vida.
Muy bien, muchísimas gracias por haber contado conmigo para este espacio.
Gracias, buenos días. Fins aquí arriba avui la nostra entrevista cosmopolita a Mariano Gomà Otero, que ben sabe vostès que ha estat en moltes entitats de la ciutat i que segueix treballant. El que li importa a ell és les persones, i això és molt important. Tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Ricard, no miris. Sí. Digue'm, sisplau, el teu WhatsApp.
Sí, home. Ja saps que és el 664-526-180. És fàcil, eh? Molt bé, Cosme. Doncs apa, que nosaltres ja anem directes cap a les dues, cap a la una, perdó.
Doncs apa, ara sí, que estem a punt d'arribar a la una, encara ens queden aquells minuts en els que donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I busquem la nova proposta dels nostres pobles.
Molt bé. Per paratges, de l'un costat a l'altre, travessarem, i ara ho descriuré, i ens trobem a l'Alta Ribagorça amb la població d'Erta. Tant si arribeu pel costat de Sas o bé per la banda de Castellàs, se us oferirà als vostres ulls allí arrecerat i abraçat amb la grisenca terra el poble d'Erta. Segons l'estació de l'any que hi arribeu, fuireu d'esclats de flors, brunzida d'abelles, fulles de color ocre i marró que voleien pel vent, o canals i cims muntanyencs encara coberts de neu. En tots els temps tindreu la joia de contemplar-hi un cel blau, intens, pictòric, diria jo, que és capaç per si sol d'emplenar de pau qualsevol que arriba fins aquí. Erta s'aixeca a 1.515 metres d'altitud, a la riba esquerra del riuet del mateix nom. L'església del poble és dedicada a Sant Bartomeu, i la forma una nau única amb un bell absis semicircular, d'origen romànic, possiblement dels segles XI-XII, i un campanar d'espadanya. Aquest lloc és ja mencionat l'any 939 i va dependre del monestir de la Baix. Al segle XVIII, en plena esplendor del barroc, L'església va ser ampliada amb la incorporació de la sagristia i capelletes laterals. També aquesta època va significar i ens en va pervindre un magnífic retaule barroc que parla de la vida de Sant Bartomeu. El 1785, Erta tenia 14 habitants. Fa pocs anys hi havia 40 persones, però avui només agafa embranzida els mesos d'estiu quan retornen alguns dels fills que són d'aquí, originaris d'aquí. Això sí, en qualsevol dels llocs on es troben els seus habitants dispersos, mai puc dir que aquesta gent s'obliden d'aquest seu poble que sempre porten arrelat al cor. I això ho he comprovat amb gent d'Erta que viu aquí a Lleida i que sempre parlen d'Erta com la nineta dels seus ulls. I la dita d'avui ens diu, avui en un món de tantes preses, diu, no deixis el caminar pel córrer.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Apa, que anem a la una i després hi tornem amb el migdia a Lleida.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha denunciado en el Pleno del Congreso actos de acoso contra jueces y fiscales en Cataluña. Lo ha hecho en su respuesta a una pregunta del PDCAT sobre los acontecimientos del 1 de octubre. Estamos en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
En efecto, jueces y fiscales han sido víctimas de pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de luz en sus domicilios particulares. Los últimos ataques, este pasado fin de semana, como ha denunciado desde la tribuna del Congreso, Rafael Catalá.
Sería un buen debate, señoría, que hablásemos las pintadas, de los escraches o de lo que ha sucedido este fin de semana cuando alguna vivienda particular de algún juez o algún fiscal ha sido atacada en un acto impropio de una democracia como es la española.
El ministro ha culpado a los independentistas del acoso perpetrado contra responsables de administrar justicia. De hecho, varios jueces destinados en Cataluña han pedido ya su traslado por la situación de tensión personal vivida.
Contamos también que el Tribunal para la Antigua Yugoslavia ha condenado a cadena perpetua a Radko Mladic, exmilitar serbobosnio, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia-Herzegovina. Manuel Ángel Gómez.
El tribunal ha declarado culpable a Radko Mladic de haber cometido los delitos de genocidio, persecución, exterminación, asesinato y desplazamiento forzado, entre otros.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Radko Mladic to life.
Y por haber cometido esos delitos, le ha condenado a cadena perpetua, como anunciaba el presidente del tribunal. Ha dicho que sin su participación no se habrían podido llevar a cabo esos crímenes. Mladic era el jefe militar de los serbios de Bosnia-Herzegovina durante la guerra. Los jueces creen que se ha probado que contribuyó significativamente a la masacre de más de 7.000 hombres musulmanes en Srebrenica en julio de 1995.
Pasan más cosas en este miércoles 22 de noviembre. Las contamos en el mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, del temporal de fuertes vientos que comienza a entrar por Finisterre en Galicia. Salvo en esta comunidad, lo que siguen sin llegar son las lluvias y además de la pertinaz sequía está agravando el problema de la contaminación. Las principales capitales siguen tomando medidas. La última, Valladolid. El Ayuntamiento pucelano limita la circulación a 30 kilómetros por hora por el casco histórico. Si la situación se mantiene, mañana cortarán el tráfico en el centro. El Ayuntamiento de Madrid mantiene también mañana el nivel 2, que prohíbe aparcar en la zona de estacionamiento regulado. Desde el equipo de Carmena aseguran que el tráfico ha descendido un 5% en la Almendra Central. En este mediodía COPE vamos a hablar también de un informe que recoge las agresiones de alumnos a profesores. Según el sindicato de enseñanza AMPE, se han cuadruplicado en el último curso escolar. También han aumentado las coacciones de padres a docentes para que cambien la nota de sus hijos. Y en Jaén, la Guardia Civil busca a un hombre por secuestrar a sus tres hijos sin el consentimiento de la madre. La mujer le ha denunciado también por malos tratos en Alcalá la Real, en provincia de Jaén. Los niños tienen 4 y 11 años y el más pequeño 19 meses.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, me tienes que aclarar esto de que en El Espejo vais a hablar de los Sioux y en concreto de un compañero de los famosos Toro Sentado o Caballo Loco.
A mí siempre me ha encantado el western.
Bueno, y a mí, ¿eh?
Acaba de abrirse camino para el reconocimiento de la santidad de un miembro de la tribu de los Lakota. Su nombre es Alce Negro y pertenece a un pueblo que ofrece nombres tan sonoros en la memoria de todos como los de Toro Sentado o Caballo Loco. Alce Negro estuvo en la batalla de Little Bighorn en 1876, donde Custer, consecuencia de la ruptura del Tratado de los Grandes Sioux. Se convirtió al catolicismo en diciembre de 1904, cuando contaba 40 años, y tomó el nombre de bautismo de Nicolás, porque admiraba la generosidad de este santo. Fue elegido catequista por su entusiasmo y su excelente memoria, dicen que era legendaria, para aprender las escrituras y la enseñanza de la Iglesia. Así llegó a traer a más de 400 personas a la Iglesia Católica. Bueno, esta apasionante historia la contamos dentro de media hora en El Espejo.
Pues sí, estamos deseando, de verdad que sí, en media hora. Gracias, José
Hasta
Luis.
Luego.
Y en los deportes, Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla, sufre cáncer de próstata. José Luis Corrochano.
Lo ha confirmado esta mañana el Sevilla. Vamos a conocer cómo está siendo el día del entrenador sevillista y cuáles son los pasos a seguir. En la Ciudad Deportiva del Sevilla está José Manuel Oliva. Cuéntanos, Oliva.
Y en el interior de los campos de entrenamiento aún está Eduardo Berizzo, que pese al anuncio de la enfermedad que sufre a primera hora de la mañana por parte del club, ha dirigido con absoluta normalidad el entrenamiento de esta mañana y en principio el domingo estará sentado en el banquillo del Sevilla para dirigir el encuentro del domingo en el Madrigal ante el Villarreal. A partir de ahora se va a someter a nuevos exámenes médicos para determinar cuál va a ser su proceso de recuperación.
En lo deportivo, el Sevilla remontó hasta el empate su partido contra el Liverpool 3-3. Le hace falta al menos un punto contra el Maribor en la última jornada para clasificarse para la siguiente ronda. El Real Madrid se clasificó para octavos tras ganar en Chipre 6-0 al Apoel. Hoy Juventus Barcelona y Atlético de Madrid Roma, lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Y es noticia de última hora que cuenta Isa Fouto. El comité de competición desestima los recursos para la quinta amarilla de Piqué y la expulsión de Marcelino. Este fin de semana, el domingo, hay un Barcelona-Valencia.
Te estamos contando la última hora en el mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. 6 minutos ya por sobre de la una, dimecres, a la mitad de la semana, 22 de novembre del 2017, y hores d'ara ja recuperant temperatura a la ciutat de Lleida, han pujat fins als 9 graus. Buscarem la previsió meteorològica. Tot seguit estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història, també parlant dels nostres carrers. Ja 2:15, ja saps que parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casser. Avui parlarem de Dolby, de so, però també d'imatge, i també, evidentment, parlarem del Black Friday, però de coses que has de parar compte, eh? Que no tot és tan bonic com sembla, que ja saps que quan hi ha tantes transaccions s'ha de vigilar, sobretot amb tot el tema de dades personals i dades de pagament, dades bancàries. Parlarem a l'Infocope Lleida. Abans, però, previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui també a les comarques de Lleida, amb unes temperatures que no variaran. Hi haurà màximes de fins a 17 graus a Lleida o a Tàrrega, 18 graus a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. El vent continuarà suau i variable. Demà continuarem amb aquesta estabilitat, cel molt clar en general, amb alguns intervals de núvols alts, una mica més abundants a la meitat occidental, amb boirines, bancs de boira també al matí, i amb unes temperatures sense canvis significatius, tot i que poden pujar una mica més. Aquesta nit recollirem glaçades febles a les valls del Pirineu i també en punts de l'interior, a mínimes de 2 graus a Lleida i Balaguer, 4 a Tàrrega, 1 grau a Viella i un sota zero a la Seu d'Urgell. El vent es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, una darrera hora que ens arriba des de l'Ajuntament de Sort, que dona fins a finals d'any als gestors del Museu de les Papallones per abandonar l'equipament. L'alcalde ha explicat que ha estat impossible arribar a un acord i ha dit que desconeixien el nombre de visitants que rep el museu i els ingressos i despeses que genera. Una notícia preocupant, que segurament no trobarem a primera plana d'enlloc, però jo crec que és preocupant. Lleida és la tercera capital de província, només superada per València i Huelva, amb més contaminació per partícules de metall a l'aire. Dilluns passat es va arribar a una mitjana diària de 58 micrograms per metre cúbic d'aquesta partícula, 8 punts més que el límit recomanat per no afectar la salut, que és de 50 micrograms per metre cúbic. Durant els dies 15 i 19 de novembre, la presència mitjana d'aquests elements va ser de 82 micrograms i ahir es va arribar a pics de 97, molt per sobre dels valors de ciutats com, per exemple, ara Madrid i Barcelona, que ja veiem que estan fent restriccions al trànsit rodat, a l'entrada de vehicles al nucli de les ciutats per evitar aquestes contaminacions. Doncs nosaltres estem molt per sobre d'ells, però escolta, tranquils, perquè com que sempre tenim aquesta aura de la ciutat que està envoltada de l'horta, al mig del verd, al mig de la natura, no passa res. Doncs les medicions científiques diuen que tenim l'aire molt contaminat, concretament el tercer més contaminat de qualsevol capital de província. Per tant, no ens morirem per respirar això un dia, dos dies o tres, a partir d'un cert número, ja ho veuríem, però sí que cal parar compte amb la canalla, amb els més petits, amb la gent més gran i sobretot a la gent amb afectacions respiratòries. Per cert, que ahir va haver el ple de la paeria per aprovar el pressupost de cara al 2018, que es va aprovar, és de 164,8 milions d'euros i va rebre el suport del PSC i de Ciutadans i del Partit Popular. I els treballadors de cultura a Lleida alerten que el 155 obligat a redefinir o anul·lar determinades iniciatives, valoren de manera molt negativa la situació creada i la distorsió de les polítiques públiques i creuen que les mesures poden causar danys greus al patrimoni. Això ho diu Cultura de la Generalitat a Lleida, que el 155 va molt malament. Torno a dir el que havia dit al principi. Posem sobre la taula. Per culpa de qui tenim el 155 activat? És a dir, no ens posarem mai d'acord amb això, ho tinc claríssim, però per culpa de qui, ja que vivim en una societat que ens encanta sempre buscar culpables, doncs qui pagarà la factura?
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Us vol bon dia, Ricard.
Estem a la meitat de la setmana i, com
ja
sempre...
Ja acaba novembre, ja, quasi, eh?
Sí, sí. Bueno, encara tenim, ens falta encara de dies, eh? Però anem a parlar de bocins d'història, va.
Vinga, doncs avui...
Cap on anem?
Avui marxem de Lleida
cap a quan,
i ens anem a parlar del món ibèric, eh? És a dir, van començar a vegades algun programa d'aquesta temporada recordant les intervencions que s'havien fet aquest estiu a nivell arqueològic i que havien salvat, havien recuperat el coneixement científic de molts dels jaciments, que a vegades són programes que es porten per les universitats de manera fixa, i, per exemple, van recordar el que es va fer per la Universitat de Barcelona a la zona de Guissona, trobant aquells calders de fusta. En fi, vam parlar una mica de les campanyes. Avui voldria parlar del Baix Segre, d'aquest tros de país que tenim aquí a la subcomarca del Baix Segre, que és la que podríem definir que neix entre Torres de Segre i Soses i acabaria amb l'aiguabarreig del Cinca i del Segre Cinca a l'Ebre. Que no és el Baix Segrià o el sud del Segrià, perquè el sud del Segrià seria agafant també la part seca del Segrià, que és la zona de Torregueses, Maials i Llardecans, però el Baix Segre és la zona que està al voltant del riu Segre, en la qual hi ha una concentració de jaciments que la fa la segona zona més important de Catalunya en jaciments arqueològics, després del Maresme, precisament per aquesta curiositat geogràfica que té el Baix Segre de tenir el riu que un cop que passa de la plana de Lleida a partir d'Alcarràs, en lloc de seguir per una zona ampla, s'estreteix i s'encaixa en el congost de, sobretot la zona de Mequinensa, per arribar a desembocar a l'Ebre. Ja és un comportament una mica típic del riu Segre en aquest sentit, perquè tots els rius quan desemboquen normalment són amples, sí. I aquí fa el contrari. Per tant, aquesta subcomarca del Baix Segre té aquesta característica de que és on el riu torna a estretir-se. A vegades, jo quan visito aquesta zona, que és una zona que me l'estimo molt i que professionalment també l'han treballat molt i que molta gent a vegades pues, te demanen els serveis d'explicar-los i el territori, pues, los fiques en algun lloc d'aquí i diuen, mireu, no sabeu per on va el riu, sabeu que va per ahí, però no sabeu quina direcció porta. La majoria dirien que de manera natural el riu vendria del sud i aniria cap al nord, perquè veuen les muntanyes que estan al sud i cap al nord està la plana de Lleida. I clar, el riu funciona al revés. Per tant, això és interessant i ho dic, perquè això permet, i al llarg d'aquest programa anirem comentant d'altres vegades, altres jaciments que hi ha aquí que s'estan recuperant aquest any, alguns molt importants per la història de Catalunya, perquè hi ha una concentració, com he dit abans, de jaciments total i perquè a l'estat del lloc relativament reduït a l'espai fa que en pocs quilòmetres hi hagi quasi bé quasi totes les èpoques. Aquí avui dedicarem una mica l'atenció a la zona de Gebut. Gebut està al final, al sud de Soses, abans d'arribar a Aitona, està separat per l'Aclamó. L'Aclamó són aquestes torrents que tenim a casa nostra, que normalment ara porten aigua perquè és l'aigua del rec, però que abans solament portarien l'aigua de, en cas de pluges, serien com les rambles salvant les distàncies que n'hi ha sobretot a la zona de la costa. I la Clamó de Gebut és la que separa el terme d'Aitona del de Soses. Llavors a Soses, si anem per la carretera, en quan sortim del poble de Soses, veurem ja que a la dreta tenim un paisatge de secà amb cingles molt espectaculars, alguns inclús poden recordar salvant les distàncies el Monument Valley. Aquelles pel·lícules d'aquestes de, dels indis dels americans, no? És a dir, indis que salven les distàncies, però que hi ha formacions que ho recorden. A l'esquerra de la carretera veurem que està l'Horta, perquè la sèquia que va per allí és on arriba l'aigua del rec i a la dreta està el secà. En algun punt ja ha saltat a l'altre costat de la carretera i hi ha colonització ja amb el gota a gota de zones de fruites. Però encara és espectacular aquestes cingleres que tenim a la dreta. Hi ha uns 4 quilòmetres de Soses, hi ha un cingle, en una de les primeres curves més marcades, encara hi ha un cartell molt esborrat, i veurem que en el cingle hi ha uns forats a la paret que serien els caps de les vigues de les cases que havia hagut allí i que havien aprofitat de paret aquesta per ficar com a paret del darrere de les cases i apoyar allí les vigues. Aquests forats, el que serien els metxinals en castellà, són tants els que n'hi ha que la gent que ja havia perdut la memòria de que ja havia hagut cases, com sempre donen una interpretació a lo que no entenen i sempre l'atribueixen als moros. I va dir, això és dels moros, i com eren uns foradets els recordava que era on podien ficar los pots d'una farmàcia i li diuen la farmàcia dels moros o la botaqueria dels moros.
Caram.
Això es pot veure a la carretera, és difícil per aparcar, però es pot veure al passar, però hem de pensar que ja havia hagut el poble de Gebut medieval, el qual s'hauria estès cap a dalt, veurem que hi ha una roca a dalt, que encara hi ha restes del castell, i seria el poble d'origen àrab que després va ser conquerit pels cristians i va durar fins a l'expulsió dels moriscos al 1610. Per tant, en aquesta zona va haver una població important entre el segle X i el segle XVII. Seria la part més moderna de Gebut, perquè si seguim carretera avall veurem que ja torna a haver un altre revolt de carretera en la que hi ha un altre cartell que també està molt esborrat, en el qual parla que ahir hi havia una vila romana. La vila romana de Gebut, la part de dalt, aquesta de secà, és on estaria la part rústica, on estarien van sortir una excavació que es va fer fa 30 anys uns dipòsits per guardar l'oli de les premses que hi hauria, encara queda restes d'algun mur, però l'ha destruït malauradament. I a la zona de sota de la carretera també es va fer sondejos i van sortir unes termes d'una vila senyorial, és a dir, que els senyors viurien a baix, a prop del riu, i els esclaus, que són els que treballien les terres, viurien a la part de dalt. Per tant, tenim de l'època aproximadament doncs, del segle I abans de Crist fins al segle IV després de Crist el que seria aquesta vila romana de Gebut. Si seguim i ja sortim, arribem a l'Aclamó i ens enfilem per un camí que va paral·lel a l'Aclamó, aquí no està senyalitzat, però arribaríem a la part més antiga de Gebut, en la que hi havia restes d'un poblat del bronze final, que està destruït malauradament, però que seria de l'any 1000 aproximadament abans de Crist, 1000-1100 abans de Crist, i que al costat té restes d'aquestes necròpolis d'incineració envoltades de cercles de pedres que són els túmuls o la manera d'enterrar-se que tenia la gent aquesta del bronze final a casa nostra i que seria una necròpolis de tumular, d'incineració. Però el jaciment més emblegut estem vivint, estem veient que aquí a Gibú tenim des de l'època del 1100 abans de Crist fins al segle XVII després de Crist, però el més conegut és el poblat ibèric. I el poblat ibèric està al mig de tots aquests que estan com voltejant-lo. També es pot veure des de la carretera, però cal agafar un camí que ja està indicat, que diu Poblat Ibèric, i actualment està tancat, té una tanca metàl·lica, s'ha fet un camí nou d'accés més còmode per arribar a dalt, i quan arribem a dalt, el poblat no està en verticalitat, sinó que tenim les bases de les cases, tenint en compte que les cases tindrien les parets que serien de tàpia, les cobertes serien de tipus vegetal, això s'ha trobat en l'excavació, però no s'ha conservat, però sí que tenim tots els fonaments de les cases, on se marquen les portes d'entrada, i sobretot dos carrers que estan empedrats, que convergeixen cap a la banda oest i que deixen al mig una placeta en la que hi ha una cisterna. Aquest jaciment seria un dels jaciments, com tants d'altres que hi hauria al territori, de l'època dels Ilergets. Aquest, en principi, se considerava que podria ser doncs, del segle V abans de Crist fins a l'època romana del segle III abans de Crist, però ja es va intuir, revisant els materials per part de l'equip de la Diputació de Lleida, al qual pertanyo, que hauria hagut indicis d'un poblat anterior de l'Edat del Ferro, que s'aniria pues, cap al segle VII, VIII abans de Crist, sobre el qual els Ilergets van fer el poblat aquest, que és el que ara veiem. És un poblat, per tant, estàndard, d'aquests que podem trobar molts, però és l'únic que s'ha excavat perquè ja a l'any 1942-43 va haver una intervenció del Josep Alfons Tarragó abans de crear-se l'Institut d'Estudis Ilerdencs d'excavació, en aquells moments amb un concepte modern en extensió de tot el poblat. Per tant, el primer poblat ilergiet que tenim coneixement físic de com seria aquest. Després, els materials, per una sèrie de circumstàncies, van quedar oblidats, no es va estudiar. Aquest personatge, Josep Alfons Tarragó, el van nomenar director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que aquest any commemora el 75 aniversari de la seva creació. Suposo que li va sortir una feina extra important, bueno, extra no, una feina important, i va descuidar el projecte que tenia, i Gibut va quedar sempre com un mite d'aquells llocs que es va començar a treballar, però que després no es va treure el suc científic que tocava, no? Se va protegir amb aquesta tanca, i al fer la tanca es va trobar, cosa que es va confirmar per estudis posteriors, que per la banda occidental, la banda més accessible, perquè està en un turó, per tant, amb pendents bastant abruptes, però per la banda oest hi ha una zona més plana i es va fer un fossat per defensar, per la part més vulnerable, el possible atac que podrien tenir d'enemics. I ja s'intuïa que en aquesta zona del fossat per dalt hi hauria la muralla, una muralla per reforçar amb una torre aquest fossat. El poblat no ha tingut més intervencions des de l'any 42, més que consolidar, netejar una mica, i ara aquest any, per part de Cultura de la Generalitat, es va fer tota una campanya de fer aquest camí d'accés més còmode, netejar-lo, consolidar-lo, i llavors la Universitat de Lleida, dirigits pel Joan López, el professor que d'alguna manera és l'hereu de l'Emili Junyent, que s'ha jubilat també l'any passat, i que sempre han treballat els últims quasi 30 anys als Vilars d'Arbeca, però que originalment aquest era el jaciment que volien dedicar-se a excavar. Al dedicar-se als Vilars d'Arbeca, això va quedar una mica en reserva, i ara que els Vilars d'Arbeca no és que estigui acabat, però quasi bé està acabat, doncs aquest estiu, al juliol, van fer ja una primera campanya de recuperació d'excavació durant 15 dies, en el qual es van confirmar aquests supòsits que ara deien per ceràmiques, que és que el poblat té un antecedent de l'Edat del Ferro, es potencia, es veu clarament aquesta defensa que es va construir per la banda oest amb una muralla, amb una torre que complementaria aquest fossat que es veu perfectament. I la novetat sí que va ser que va sortir una habitació en la qual hi havia uns dipòsits per guardar també probablement oli, que seria una mica el precedent d'aquell que després els romans tindrien a la part de baix. Per tant, aquest conjunt de Gibut, que tot és visitable, passa que el que està més en condicions de visita és el poblat ibèric, veritablement demostra la riquesa d'aquest Baix Segre, aquesta riquesa especial que té aquest conjunt de la partida de Gibut, i sobretot aquest jaciment emblemàtic que ja va ser trobat de manera casual per la família Ibars en l'època de la República, i que d'una manera aficionada doncs, van començar a fer excavacions sistemàtiques i van trobar el material, i que per això després de la guerra el Josep Alfons Tarragó lo va triar com a un dels poblats ibèrics en el que es podria fer aquesta campanya d'excavació.
Jo en el seu moment ja t'ho vaig dir, dic, aquesta zona ha de ser una zona que al llarg de la història sempre hi ha hagut riu, perquè evidentment no hi havia aigua, sí, sí, hi havia vida, i devia de ser un lloc estratègic de creuament o de no sé per què. Però és veritat, jo t'he deia, dic, però això en pocs quilòmetres trobem assentaments de tants segles de diferència, sí, sí, de ser per alguna cosa.
Sí, sí, lo que pasa es que de l'època ibèrica, cada quilòmetre, des de Soses fins aquí, cada quilòmetre i mig hi ha un poblat ibèric, és a dir, que tenim...
Sí, però...
No, que vull dir que a poca distància tenim sí, de la mateixa sí. època, és a dir, que hi hauria molta gent en el mateix moment
en
que estaria vivint
zona.
A poca distància. Perquè ara entre Soses i Aitona, que són els pobles més propers, pues són uns 6 quilòmetres... 7, quasi bé, que hi ha de distància, doncs aquests 7 quilòmetres, en l'època ibèrica, hi havia 3 pobles ibèrics. És a dir, que estaven repartits...
Sí, quasi ho es veien, com el que diu.
S'havien de veure per nassos, per descomptat que sí. Però, bueno, demostra aquesta importància de la zona de Cruïlla.
I tant que sí. Molt bé, Joan Ramon, deixem els bocins d'història, busquem els nostres carrers, ara farem una pausa, però abans, cap a quin carrer viatgem avui?
Doncs pues, vinga, anem al carrer de la Independència.
Vinga.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con esa marca de tecnología que lo tiene todo. Corred a por esa tele 4K Very Very Smart Full, qué bien se ve y qué poco voy a pagar.
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
2 años en sacar nuevo disco, pero ya son número 1 en ventas. El barrio tiene nuevo trabajo y tiene que ver con el paso del tiempo y con sus hijas.
El barrio, como ya saben, en realidad se llama José Luis.
Buenos días, Carlos.
¿Qué está pasando?
Dios me puso en el mundo, me regaló 2 hijas maravillosas para que vuelva a criar y para que me fije en ellas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Anem directes cap als carrers amb el Joan Ramon González, que ja ho havíem dit. Avui anem al carrer de la Independència, que està a prop d'un d'aquells altres carrers que ja vam parlar aquí,
sí, sí.
És el de Màrius Torres.
Correcte. Això és...
Em fa gràcia perquè jo no hi havia passat mai, o sí que hi havia passat i no m'hi havia fixat, però després de parlar-ho aquí hi vaig passar no fa massa. I vaig dir, mira, d'aquest carrer n'hem parlat.
Sí, correspon a aquells xalets que va ser una de les primeres apostes que va fer la ciutat de Lleida per urbanitzar i fer una ciutat jardí a base que existís el passeig de Ronda i tocar al camp de futbol, o que era llavors tota la zona aquella esportiva que va fer Joventut Republicana a principis del segle passat. Llavors, entre el que és el camp de futbol actual i el passeig de Ronda actual, aquells xalets estan vertebrats per l'avinguda de Navarra, i un carrer a l'esquerra és el que comentava Ricard, que és el carrer Màrius Torres, però el primer carrer venint de Doctor Fleming, que trobem a la dreta i que va directament des de l'avinguda de Navarra, bueno, des del carrer Navarra, no és avinguda, el carrer Navarra fins al passeig de Ronda, és el carrer de la Independència. Evidentment, no correspon a la independència actualment reclamada per tants i tants pobles i tantes nacions i tanta gent, i que la independència està lligada amb el que parlaven en un programa anterior, que era el carrer de la llibertat, tenir la llibertat per poder ser independents, això seria lo bo. Aquesta independència sí que parla de la llibertat, però fa referència a una guerra que es va patir a tot l'estat espanyol entre l'any 1808 i el 1814, la guerra que aquí a Catalunya diem la guerra del francès, i va ser quan les tropes de Napoleó van invadir Espanya amb la idea de que fora pues, com un apèndix de França. Recordem que inclús va nomenar el seu germà com a rei d'Espanya, el famós Pepe Botella, el Josep I, que va estar durant 4 anys el rei d'Espanya, un rei que probablement si hagués continuat ens hauria anat millor que amb el que van patir després amb la dinastia borbònica, que durant tot el segle XIX pues, va patir molts dels problemes entre la llei sàlica i d'altres coses. Inclús el primer bosset de Constitució, sense arribar a ser Constitució, el va donar ell, el que passa és que era com una Constitució otorgada des de la monarquia. És a dir, que sense que la reclamés el poble, com va passar després paral·lelament a la Constitució de Cádiz, es va produir ja aquest intent ja de donar des del poder un pacte amb el poble. Aquest carrer de la independència, per tant, fa un recordatori amb això, que és igual que el carrer Navarra, que no parla estrictament de la ciutat de Navarra, de la ciutat, perdó, de la, del país de Navarra, de la regió de Navarra, sinó que fa referència a un dels exèrcits, un cos d'exèrcit, l'exèrcit de Navarra, dels regiments de Navarra que estaven aquí ubicats a Lleida, que també va contribuir molt a l'èxit de la Guerra de la Independència. Aquesta Guerra de la Independència, recordem doncs, que Lleida va ser conquerida en 1810 pel mariscal Suixet. En 1812 es va provocar la voladura del polvorí del castell del rei per intentar alliberar-la de la presència francesa, cosa que va fracassar, i el 1814 finalment els francesos van marxar i es va recuperar la ciutat, com tota Espanya ja, per la monarquia borbònica, Ferran VII, el desitjat, que després va resultar que no va estar a l'altura de les expectatives, perquè probablement va ser el pitjor dels Borbons que ha hagut a tota la saga borbònica de l'estat espanyol. Però en aquells moments, per la idea que representava, que era el rei propi, en contra de l'invasor que representava, que era Napoleó, doncs per aquesta independència de dir, bueno, encara que vulguem una cosa que no és bona, però és nostra, per tant, volem ser independents i triem el que vulguem. Amb aquesta idea, el poble es va revoltar en contra de la invasió francesa i veritablement se'n van sortir, perquè veritablement, doncs, tots units al final se va aconseguir aquest esforç militar, evidentment ajudats per a vegades també per Anglaterra i d'altres forces que en l'equilibri mundial, i Napoleó, que després es van barrancar a aventures com serà de Rússia i d'altres coses, va fer que finalment la cosa canviés. Però aquesta independència vol recordar això, el dret a ser independents i decidir el que vols tenir tu com a governants, que en aquest cas doncs, va ser el Ferran VII com a símbol de la monarquia absolutista, perquè tot i que va haver un moment que se li va marcar com a monarquia constitucional, però després va canviar per l'absolutisme, i que és curiós que el crit que es feia moltes vegades era «Viva les cadenes», en el sentit que encara que siguin cadenes, però volen que siguin les cadenes que són nostres, en contra de la llibertat que ens porta els francesos.
Molt bé, doncs, hem descobert un altre carrer, com sempre, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Pues a tots vosaltres igual, lo mateix. I bon final de novembre.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar, y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos academias de policía.
Siguiendo. ¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja estem al programa de noves tecnologies, camí cap a les 2 de la tarda amb l'Infocope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, al podcast també, i a la meitat de la setmana, camí cap a les 2, doncs a les freqüències de la cadena Cope a Lleida. Com sempre, ben acompanyats amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon migdia.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes, què tal? Oye, supermonos habéis quedado, ¿eh? No, sí, el vídeo emoji, ¿eh?
Sí, sí.
Chuli, el, ¿lo habéis visto en las redes?
Sí, vamos, el vídeo de l'animoji. He rebut este feedback i tot.
Sí.
Per cert, avui, Jaume, suposo que, a part de tot el que portes preparat, parlarem d'això negre, no? D'això del negre, dels divendres negres.
Black Friday, a la segona part de la tertúlia, prepareus per Black Friday, que el desgranem, sí. I Cyber Monday.
Deixa'm que faci una observació. Crec que se'ns n'ha anat de les mans totalment, sí. El Black Friday. Però totalment.
Luego haremos una conversació graciosa.
Bueno, ho parlem després, perquè sí, m'esteu desvetllant ja el menú, però bueno, aquest era tema obligat.
Estamos,
no?
En estéreo hoy.
Doncs molt bé. Doncs, però farem més coses, perquè tenim la primera part, no? I com sempre, avui parlarem de les experiències que podem gaudir en les sales de cinema. Què us sembla?
El sonido, i la música, que no nos gusta, ella.
Us heu quedat parats no portant aquest tema, no? Doncs explicarem com està evolucionant el so i el so Dolby per a envoltar-nos i introduir-nos dins de la pel·lícula. Ho farem amb l'empresa Dolby. Després, com no, com sempre, la pausa musical, millor dit, la sorpresa musical. La sorpresa.
No l'he triat encara.
No.
Ho faig ara.
Perquè ara n'ha dit que ens tens preparat.
No.
Res.
No? El que surti. Doncs
pues vinga, sorpresa musical, després de l'entrevista. I com no, després de la música, la tertúlia freak. Ja ho hem desvetllat. Avui, Black Friday. Tema obligat, no? D'on ve? Com l'hem acollit? S'està sortint de mare després del Black Friday, que ve el Cyber Monday. I bueno, parlarem de tot plegat si tenim temps. I, com sempre, acabarem amb l'espai tecnològic del carrer Segovia número 4.
Tot l'any està vestit de black, pues fíjate, para Black Friday.
I segur que teniu allí moltes idees per aquest divendres. Segur. El David ens explica els 3 minuts redes.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com sempre, comencem pel principi. Jaume, l'entrevista del dia.
Doncs avui l'entrevista ens endinsarem en el món del cinema, més concretament els de les sales de cinema, ja que s'apropa el Nadal i és temps d'estrenes, i de les estrenes més sonades. Però què té d'especial una sala de cinema? Doncs aquí entrem en matèria, ja que l'empresa Dolby està treballant per millorar l'experiència d'usuari a les sales. Per parlar-ne d'aquestes noves tecnologies de so en els cinemes, tenim amb nosaltres a David Hernández, responsable de la divisió de cine de Dolby. Què tal, David? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Molt bé i benvingut. Si ens fixem molt bé, o si no ens fixem, veiem que quan anem al cinema sempre veiem aquest símbol del Dolby, però que porta molts anys. Jo, la veritat, aquest símbol que ja és un anagrama que queda allí baix a sota. Però si posem més atenció, podríem veure tipus de Dolby. Avui, quin és el tipus de Dolby més estès a les sales de cinema a Espanya?
Doncs el Dolby és una companyia que porta 50 anys al mercat, i per tant ja és una empresa molt, molt veterana. Per tant, els que tenim la nostra edat, ja a partir dels 40, recordem amb molt de carinyo aquell botonet del casset que reduïa el soroll, que ara,
sí, sí,
ara els
nens
més joves els hi sona com prehistòria total. El sistema més comú que trobes a dia d'avui al cinema és el típic 5.1 o 7.1, no?, que respon a tenir 3 canals que et venen de pantalla, i després tens el lateral dret i el lateral esquerre, no? Llavors això és el que comúnment es coneix com el 5.1, i és el sistema més estàndard que tenim a dia d'avui al cinema.
O sigui, però aquest és el tema més extès que hi ha en aquest moment, però si volem tenir una millor experiència en tindríem d'anar a una sala equipada amb l'última tecnologia, no?, amb el Dolby Atmos i Dolby Vision. Tradueix-nos aquestes dues tecnologies, o què ens aporten de més?
Si ens centrem molt en detall tècnic, no? Perquè jo crec que una vegada es coneixes una mica l'intrínculi del tema tècnic, doncs potser perd la màgia, no? Però realment, Dolby en un moment donat, a nivell de so, ara descriuré una miqueta el que és el Dolby Atmos, a nivell de so, Dolby al 71 ja va introduir el tema de reducció de soroll pel tema del cinema, al 76 es va introduir el Dolby Stereo, ha nascut una estrella, de Barbara Streisand, i el 1992, no fa tant temps, fa molt temps, però és bastant recent, es va introduir el tema del Dolby Digital, que és el que coneixem avui dia com el 5.1, no? I que tenim molt a cara nostra amb el home cinema i els sistemes de reproducció domèstica, no? El 2012 Dolby es va trobar amb la tessitura de, bueno, hem d'innovar, hem de ficar algú nou al mercat, hem de fer que les sales de cinema tornin a introduir una revolució al sistema de so. Llavors, l'opció que teníem quina era? Pues un 9.1, un 10.1, afegir més canals, afegir més històries, no? I Dolby va decidir que no, que en comptes d'afegir més canals, el que faríem seria treballar amb el que coneixem a dia d'avui com a so per objectes. Això què vol dir? Que qualsevol so puntual que es reprodueix en una pel·lícula es pot moure 360 graus al voltant teu i per sobre teu en una sala, no? Et poso un exemple molt senzill, el típic helicòpter, no? Un helicòpter que està a pantalla, que es mou, pues ara a dia d'avui pues es pot passar per sobre, et pot passar pel costat, pot donar-te una volta sencera per la sala perquè tinguis la sensació que t'està envoltant, i això obre un ventall de possibilitats brutals, perquè pots recrear espais tridimensionals com una catedral, un hospital, poden venir-te veus independents de molts punts de la sala, que dic que fins fa 4 o 5 anys no era possible. Tu sempre, quan veus molts altaveus al cinema, no vol dir que cada altaveu reprodueixi un so, com ara fa el Dolby Atmos. Totes els altaveus amb un 5.1 reprodueixen el mateix so. Per tant, hi ha una sensació d'immersió, però evidentment no hi ha aquell detall ni aquella realitat que es pot aconseguir amb un sistema tridimensional de so com és el Dolby Atmos. I amb el tema del Dolby Vision, també molt breument, pues una mica el mateix, no? Ara que està tan de moda i heu parlat del Black Friday i la gent anirà a buscar les seves televisions de 8K i Ultra UHD i coses així, pues Dolby en el seu moment, quan es va introduir amb el tema de la imatge, doncs es va començar a pensar, pues, si anava amb molta resolució, que és el que parlem quan parlem de 4K, molts més píxels, no?, en pantalla, però vam decidir que ens centraríem a millorar la qualitat del píxel. Això és el que la gent coneix com a alta high dynamic range o alt contrast dinàmic, ¿vale?, que és el que ara anuncien moltes televisions. Amb això que aconseguim? Que els negres siguin molt més negres, que els blancs siguin molt més blancs, i el rang i la paleta de colors que tens allà és molt més rica que una televisió normal o que una sala de cine normal. Jo us faig un apunt en aquest sentit, no? Que quan aneu al cinema, el vermell no és vermell. Us sembla que és vermell, però no és vermell. I el negre no és negre. És un to que és molt negre, però no arriba a ser negre del tot. Amb Dolby Vision oferim que el negre és molt negre, el blanc és molt blanc i s'aproxima molt més a la realitat. Al fons, tant Dolby Atmos com Dolby Vision busquen que la experiència d'usuari al cinema sigui el més immersiva possible, que et centri a la pel·lícula, que et sentis part de la història.
Ostres, ens submergim totalment, no?, amb el so que ens arriba de tot arreu com a la realitat, i a més la imatge, els colors s'aproximen a quasi bé al màxim al 100%, vull dir, l'experiència és brutal.
De un píxel apagado, ¿no?, que és el negro que se ve en muchas pantallas, a reproducir un negro, hay una diferencia, como bien dices, no solo tener muchos píxeles, sino el mejor píxel. Digo, entonces, ahora para este de frikis que tenemos estas navidades, ¿vale?, con todo este sistema para las salas, ¿ya se están adaptando salas o hay en el estado salas adaptadas a este tipo de tecnología, tanto Dolby Atmos, es decir, el sonido como la imagen?
Pues mira, en Dolby Atmos a día de hoy contamos con 3.000 salas a nivel mundial. Y creemos que este año, al final del 2018, pero en este año, yo ya cuento casi como que hemos acabado el año, pero en el 2018 esperamos no doblarlo, pero aproximarnos fácilmente a las 5.000 salas a nivel mundial. De esas salas, A día de hoy hay 80 en España y en Cataluña tenemos unas 25. Siento daros una mala noticia, pero en Lleida a día de hoy no tenemos ninguna sala, ¿vale?
No pasa entonces, nada, tenemos unas comunicaciones tremendamente buenas.
Perfecto. Eso me relaja, pero igualmente tenemos que poner el foco en Lleida, sí. Que tenemos que conseguir una sala pronto sí o sí. Entonces, a día de hoy tenemos 25 en Cataluña y trabajamos principalmente con todos los grandes operadores de cine. Es decir, no todos tienen todas las salas equipadas con Dolby Atmos, evidentemente. Hay un ciclo de adopción de esta tecnología que está siendo enormemente rápido. Desde el 2012, que lanzamos la primera película, que fue Brave de Pixar. En el 2012 fue la primera película que lanzamos con este formato. Hemos lanzado 600 películas en este formato ya a día de hoy y 3.000 salas en 4 o 5 años. Es decir, que realmente el exhibidor sabe que tiene que ofrecer algo diferente, que tiene que dar más y que la experiencia en el cine siempre tiene que estar un paso por encima de la experiencia que puede tener un usuario en casa.
De cara de Nadal, ¿quiénes son las películas más sonadas que tendrán aquel sistema de estreno?
Home, a Star Wars, aquesta me l'has deixat molt fàcil.
Estamos sacando aquesta... brillo al sable láser aquí, Ricard i jo, des de ja un mes.
Aquesta és molt evident. I aquesta, que sapigueu que el Dolby Atmos i Dolby Vision és una combinació que nosaltres posem només a les sales, al format premium, al nostre format premium, que és conegut com a Dolby Cinema, d'acord? Uh-huh. El Dolby Cinema, a dia d'avui, només hi ha un a Espanya, es troba a Barcelona, a La Maquinista. Llavors, si voleu gaudir de Dolby Vision i Dolby Atmos amb una sala amb tot el que és el tema de llum controlat, el tema d'acústica millorada, només es troba a La Maquinista. Dolby Atmos és el sistema de so 3D i aquest sí que es troba ja a 25 sales en tot Catalunya.
Pràcticament ja hem arribat, ja em diuen que tenim d'acabar, però no volia marxar sense dir i per casa. Continuem amb el 5 i 7.1?
No. Dolby sempre, en paral·lel, sempre hem anat treballant al mercat domèstic i sempre has pogut trobar el Dolby Stereo, el Dolby Digital, i a dia d'avui pots trobar el Dolby Atmos amb molts receptors, amb moltes televisions, amb moltes barres de so, i realment nosaltres una de les feines que fem és desenvolupar aquest negoci amb els fabricants d'equipament de so que incorporin aquesta tecnologia perquè els broadcasters i la gent que prepara contingut pugui ser capaç de fer arribar aquesta experiència també a casa. Fa res, Apple ha anunciat que el seu iPhone X tindrà Dolby Vision a la seva pantalla. Per tant, vull dir que això tindrà. Evidentment, l'adopció a nivell domèstic està sent una miqueta més lenta que a nivell de cine. Sempre cine tira una miqueta del tema de tecnologia, però veureu que el Dolby Atmos i el Dolby Vision acabaran sent algú amb el que acabareu lidiant cada dia quasi com lidiàveu abans amb el botonet del casset.
David, me sembla que hi ha obert un altre tema i això serà una altra entrevista un altre dia, tot el tema de l'apartat domèstic i dels dispositius. I moltes gràcies per una miqueta per passar aquests minuts i donar-nos una mica de llum en aquestes novetats del so en les sales de cine. Moltes gràcies, David.
Un plaer, gràcies.
Per desgràcia hem hagut de triar aquesta.
Sí, Malcolm, no?
Sí, perquè ens va deixar un dels dos fundadors de AC/DC, el Malcolm Young.
Sí, un clàssic,
que és el germà del que va d'escolar amb els pantalons curts, sí. Aquell és l'Angus Young. Però el seu germà, que és el que estava amb l'altra guitarra, que és que els focos no, potser no era tan protagonista, però es veu que darrere sí, que treballava bé i va formar el grup i tal. 64 anys ja només tenia,
bueno,
escocesa, que la gent es pensa que és d'Austràlia, no? Escocesa.
Han tingut molta vida, l'han disfrutada.
Bueno, suposem, clar.
Bueno, hay que darles las gracias por habernos dejado estas piezas. Y si Malcolm era uno de los puntales. Pero bueno, hoy día, mira, en un momento ya mira, lo podemos descargar, lo podemos escuchar.
Sí, anem cap a la tertúlia, però abans et dic que la que escoltes és el Back in Black. Mira, Back in Black, ja, bueno, sí, dels AC/DC.
La tertúlia freak.
Back in Black, Jaume, tertúlia freak.
Pues venga, som-hi.
On venga, anem?
Al Black Friday.
¿Y de qué tenemos que hablar del Black Friday?
Bueno, primer de tot,
pregúntame, porque si no me puedo tirar 3 hores aquí. A ver,
bueno, primer de tot, pero encara no ho sàpigui, ¿d'on ve això del Black Friday?
Bueno, ya lo sabéis, de pasar los números rojos a números negros. Es decir, mañana jueves es un día, pues como para nosotros el de Nochebuena en Estados Unidos. Uh-huh. Se reúne toda la familia junto al pavo, lo que vemos en las películas.
Sí.
¿Vale? Viene la familia de todos los lados y
tal.
La cena
de Acción de Gracias.
La cena de Acción de Gracias. Entonces, al día siguiente, ¿qué pasa? Que eran actividades familiares. Montar a caballo, hablar, juegos de mesa, tal, no iba a comprar ni Dios. Todas las tiendas abrían, dando el pistoletazo de Navidad.
Es verdad,
daros cuenta que allí los regalos son el día 25, es que los Reyes Magos no existen, ¿vale? Solo viene Papá Noel, entonces no vendían un carajo.
¿Pero eso que no venían al novembre o no venían al divendres?
Al novembre.
Los últimos días de noviembre eran horribles y ese viernes, último viernes de noviembre, era cerrar en números rojos todo el mes por las noventas. Además, como es jueves, viernes, sábado, las familias se iban y tal. Ahora, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues lo que se inventaron fue poner un día muy, muy especial con ventas y ciertos productos a un precio muy, muy especial para estos pasarlos a números positivos en negros. Es decir, el Black Friday en vez de el Red Friday, como era para todo el mundo cuando cerraba. De ahí salió. Y de ahí, ahora mismo, que tenemos el esperpento. Daros cuenta que en España, sí, en España solo, o sea, lo adquirimos en el año 2012. Dolby Vision ahora,
no,
50 años.
Cinco
años. Y ahora ya, mira, vamos a hacer una conversación graciosa. Oye, tío, ¿tú qué has comprado algo en el Black Friday? No, yo me esperé al Cyber Monday. Buah, pues yo en el Blue Day y en el Single Day me compré.
Bueno, això una. I l'altra, avui, quasi bé totes les botigues per internet, avui estan fent Black Friday, avui dimecres ja. Van començar algunes dilluns i dimarts.
Ara ja és la setmana Black Friday. Que llevan todo el mes.
Per això et dic, jo crec que s'ha pervertit aquesta idea inicial, la venda online, jo crec que ho ha acabat pervertint tot.
Però l'essència existe. Es decir, el viernes hay más ofertas especiales que ningún día. Ofertas especiales que, como siempre decimos, siento dar las malas noticias.
Vale,
venga.
Primer de todo, ¿qué tinc que fer? ¿Vale? ¿Qué tinc que fer?
No, ¿qué havies d'haver fet?
¿Qué havies d'haver fet? Sí, pero bueno.
¿Qué tenia d'haver fet?
Controla preus.
Vale, lo primero es marca y modelo de lo que quieres. Olvídate de sucedáneos. Eso es lo primero, que por fuera pueden ser bonitos, pero por dentro no lo sabemos. Marca y modelo.
El iPhone chino no servéis.
Exacto.
Por ejemplo, ¿eh?
Precio de marca y modelo de cada una de las cosas que estamos siguiendo en internet. El precio. Precio de hace un mes, precio de hace dos. Utilizar comparadores, como el de la OCU. Uh-huh. Que la gente dice, entrar en la OCU. Que allí no tienes que ir a nada.
Ocu.org
y allí tenéis un seguidor de precios y podéis poner incluso el código de barras del producto para buscarlo. ¿Vale? Entonces, seguimiento de precios, importantísimo. Luego, evitar lo que más nos gusta, la compulsiva.
Sí.
Al final quiero esa, por poner un ejemplo, quiero esa cámara, me compro esa cámara, tengo la oferta de esa cámara y luego me compro la tarjeta de memoria, la funda y unos accesorios que están un 40% por encima del precio habitual. Con lo cual, al final, el pack... Ebegutoli, ¿vale? O en Begutoli. Así de claro, ¿vale? Es decir, esa venta compulsiva, ojito con la venta compulsiva. Es una muy buena fecha y la siguiente es, uno, el que ya haya entrado, lo siento mucho por él. El que todavía vaya a entrar para buscar o siga buscando, le aconsejo que active en su navegador el modo de navegación privada. Evitemos que nos cojan muchos datos. Daros cuenta que además... hay un dato que no damos, sí que conocemos el dato de los millones de pedidos que han hecho o el millón de pedidos que ha hecho ciertas páginas web durante 24 horas en el Black Friday el año pasado, pero no cuántos ciberataques ha habido, cuántas contraseñas se han robado, cuántas tarjetas de crédito se han robado. Ojo, ojo dónde compramos, ojo el correo que abrimos. Antes de abrir el correo, mirar bien la dirección de dónde viene. Mirarlo muy, muy bien antes de abrirlo. Y si no es segura, la borramos. Y si no, la buscamos en internet. A ver qué nos dice. Antes de abrir incluso ese correo, borrar todos esos correos sin abrirlos, que no vengan. Ya sabéis que bancos, correos, ministerios no os van a pedir ninguna confirmación de datos por correo electrónico. Por favor, borrarlos todos, navegar en privado y ojo en las tiendas que compramos por internet y ojo con los sistemas de pago, donde estamos metiendo qué tipo de tarjeta de crédito. Sí. La última de todas es... pasear es muy bueno. Y si hemos contado el inicio del Black Friday, el Black Friday era sacar a las familias unidas de casa para ir a hacer esas compras de Navidad juntos. Una actividad, pasear por las calles, entrar en las tiendas. ¿Por qué en una tienda física miramos muy, muy bien si se va a llevar una prenda o cualquier cosa, cuál es el método de pago y cuál es el método de devolución y garantías? Pues en internet exactamente igual. Pago, devolución y garantías. Exactamente lo mismo tenemos que mirar. Pero yo aconsejo a todo el mundo que se dé una vuelta por la calle. Está muy, muy claro que internet es muy accesible para todos. Pero hay muchas veces que incluso ese producto de internet lo encontramos en la calle mucho más barato.
Sí.
Lo encontramos en la calle mucho más barato que muchas páginas de internet que al final tienen volumen. Y tienen esa facilidad. Clic y me lo traen a casa. Vale, pero al final no estamos aprovechando realmente lo que es una oferta.
O sigui, que tenim d'anar a passejar pel carrer, a mirar les botigues... Perquè allí també totes les botigues del comerç físic estan totes en el Black Friday.
Y con el tema de la ropa te lo puedes probar. Puedes mirar. Con el tema de los cacharritos electrónicos los puedes probar, los puedes mirar. Si no los has probado ya.
Doncs anem a passejar pel... i mirem totes aquestes garanties. I si resulta que no ho hem trobat o el que sigui, sempre tenim l'opció del dilluns al Cyber Monday.
Sí, el Cyber Monday està un poquito más encarado a l'electrònica i solo internet. Aunque también va a haber muchas tiendas físicas que van a tener ofertas en el Cyber Monday,
sí, es ciber,
pero
ciber.
A priori es Cyber Monday, con lo cual es el lunes y está mucho más encarado a lo que son productos electrónicos. Igual que el Black Friday es para todo, coches, comida, ropa, electrónica, música, Dolby's, lo que queráis, ¿vale? Cines, es para todo, en cambio el lunes mucho más a tal. Pero bueno, hemos tenido la semana pasada el Single Day de los chinos, hemos tenido tantas ofertas, cuidadín. Que nadie llore luego.
Vale, jo per acabar una mica, no l'he dit al començament la notícia, perquè al final ja no vull dir les notícies, perquè si després no tenim temps no les podem comentar, doncs me l'he deixat aquí. Doncs finalment sembla que l'any que ve arribarà les transferències instantànies entre els bancs sense cap mena de comissió, fins a 15.000 euros. Vull dir, ho avançàvem fa 15 dies amb la gent de Visa, amb el seu, i veig que és tot... Sí, tot el sector està darrere.
Els ha costat només 30 anys de fer-ho, però vaja.
Realmente...
A la comunitat europea.
En la comunitat europea és vigente desde ayer, però tienen unos meses para adaptarse todas las entidades bancarias. Son dos cosas. Uno es el tema de las comisiones y dos, que es instantáneo. Es decir, esto de... No, si es del mismo banco, al mismo banco en el mismo día.
Sí.
Si es por la tarde, hasta la mañana siguiente y de 24 a 48 horas entre bancos. Ahora no es instantáneo.
Una mica
ordenas una transferencia, la transferencia, el pago es instantáneo. Al final esto es lo que hace es, bueno, pues que todos estos códigos bancarios puedan tener un código identificador y dar servicios a como el que nos contaba nuestro gran amigo
Andrea
de Visa, que bueno, pues que precisamente los pagos y los cobros ya serán instantáneos.
Doncs és una bona notícia i recordeu...
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Estaran de Black Friday al...
Segur. Doncs ja ho sabeu, teniu d'anar passejar aquest divendres pel carrer Segòvia 4.
Jo vale? Te puedo saber la oferta, però no la puedo decir.
Dilluns,
una d'elles de la ser, mira.
El dilluns teniu d'anar a passejar per internet espaitecnològic.cat.
Correcto.
Vinga, i si tindrem ofertes exclusives pel divendres o és setmana, això?
Mira, Caramba. Smartband i Smartwatch. ¿Has visto qué precios? ¿Has visto?
Fantástico, ¿eh? Fantástico.
Ojo, ¿eh?
Fantástico.
Hay más, ¿eh? Hay más.
Pero no los puedo decir fins divendres.
Mira, no los puedo decir hasta el viernes, pero mira, Jaume, descríbeme, descríbeme, por ejemplo...
Aquí tenim un 35%
de descuento,
aproximat,
sí.
Així, agulla.
Ahí, a ojo, ¿eh?
Bueno, pues, adivinar tú, ¿qué?
Hasta un, sí, sí, y hasta un 40% de descuento. No, no. ¿Cómo te gustaría que fuese tu palo selfie ideal? Ostres, ¿qué cosas tendría que tener?
Que es pogués agafar bé. Que,
perfecto,
que, al una, cap de, que al cap de quatre sortides no se me desmontés per tot arreu.
Perfecte,
també.
Vale?
Yo, és además,
i, que,
además,
i que el botó funcioni.
Bluetooth, vale. Y además si el botón te lo puedes sacar del palo, te lo puedes llevar, y además el palo selfie, el mango ergonómico que coges se abre y se convierte en un trípode, ¿qué?
Ah, aquest, aquest, aquest és el que vull, aquest, aquest, ah, aquest
buscar,
és el que vull.
Buscar el fabricante, que... mirar, mirar, és un palo selfie,
es
trípode,
pot
Bluetooth,
ja
lo que quieras, ¿vale? Buscar el Huawei AF15, la mejor oferta a nivel de todo lo que queráis... internet, tiendas físicas y demás, va a estar en Spy Technology.
Ah.
Con hasta un 40% de descuento.
A ver,
que, en el
a ver, a mí aquest me interessa,
palo,
eh?
Selfie.
Pues, pues, no, no, t'ho dic perquè no l'he tingut mai, però al final veus que el braç tampoc allargue tant.
A ver, torna'm a dir la referència.
Huawei AF15.
AF15.
Això és tràfic d'influències, diria
no,
jo.
No, no, clar,
però lo digo ahora en confianza, que no nos escucha nadie.
Sí. Claro. A més, ho diu per tothom.
Claro.
O sigui, això, el divendres ho tindrem a Espai Tecnològic.
Eso el viernes.
I d'altres coses.
A la web, a la web ho tindré dintre la botiga.
No, a la botiga, el Cyber Monday, tindremos ofertes a través de la web.
L'avantatge d'anar a la botiga física. Ho compres. Efecte. I t'ho emportes.
Te lo llevas, lo pruebas.
T'arriba o no t'arriba. O t'arriba quan t'arriba.
Si quieres te puedes hacer un selfie ahí en la tienda directamente, eh?
Bueno, jo intentaré a veure si me'l porten el dimecres, que també té la seva gràcia.
Aquest és fantàstic, home. Aquest,
escolteu,
aquest...
ulls amb la targeta de crèdit, amb els... hi ha una cosa que no hem dit i és marcar-se un pressupost, també. Marcar-se un pressupost. Quan et vols gastar i d'allí no passis, perquè si no pots tenir...
Imagino que cada uno lo tendrá claro.
Sí, 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 però no està tan clar, això, David Casero, escolta, la setmana vinent parlem de veure tot el que hem fet o no hem fet el Black Friday i el Cyber Monday. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Abrazos.
Jaume Sitjà, fins la setmana vinent.
Dimecres que ve més.
I nosaltres ja que anem directes cap a les 2 de la tarda, ja saps que demà hi tornem, a les 12:20 puntuals, com sempre, demà dijous amb la Nieve en la Copa a partir de la 1, i amb el nostre nutricionista a 3:15, parlem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Això serà demà, eh? Aprofita el que quede de dimecres, que acabis de passar un bon dimecres, i ja saps que per estar ben informat segueix a la sintonia de la cadena Cope. Apa, fins demà. Salut. Adeu.